Sans la tête.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Amb José Luis Galindo.
Bon vespre. De nou hi ha un xoc de versions en matèria de migració irregular entre la delegació del govern central a les Illes i els representants del govern autonòmic, en aquest cas el Consell d'Eivissa. El president de la institució insular, Vicent Marí, ha reclamat públicament que gestioni la repatriació de tots els menors migrants no acompanyats que tenen tutelats 77, aprofitant que Algèria ha demanat repatriar a 7 d'ells. Però la delegació del govern assegura que no té cap petició d'aquest tipus. Això, mentrestant, avui també hem sabut que la presidenta del govern, Marga Proens, enviarà una carta al president Pedro Sánchez per reclamar que demani a la Comissió Europea el desplegament de Frontex a les Balears amb tots els mitjans necessaris. Ho comentam d'aquí uns minuts, però abans repassam altres titulars com aquests. El govern aportarà per avançat 5 milions d'euros a fons perdut als afectats per les pluges a Eivissa. Margalida Vidal, bon vespre.
Bon vespre. El Consell de Govern ha aprovat sol·licitar al Consell de Ministres la declaració de zona afectada greument per emergència als municipis pels darrers temporals.
Constituït el Tribunal del Jurat que jutjarà la mare i l'oncle del nadó que va morir en un contenidor de Porto Cristo el 2023.
S'enfronten a un delicte d'assassinat per haver abandonat la nina i després haver fugit. La fiscalia reclama pels dos acusats la pena de presó permanent revisable.
Baixa l'atur a les Balears en 10.500 persones en el tercer trimestre.
Els sindicats lamenten que, tot i les bones xifres d'ocupació, els treballadors no es puguin permetre accedir a un habitatge. Les patronals empresarials posen el focus sobre la pèrdua d'activitat en sectors com l'oci o la restauració.
En aquesta hora se celebra a la plaça Major de Palma la diada de la policia local i serem en directe d'aquí una estona. Abans, però, als esports, el davanter japonès Takuma Sano ja entrena amb normalitat amb el primer equip, Toni Tenerife.
Així és, de fet, podria ser la gran novetat a la llista de convocats que farà oficial demà Iago Barrasate de cara al partit que diumenge les dues jugaran davant el Llevant de Somos. Un partit on una jornada més no hi seran presents per lesió Maras Kumbula i Toni Lato.
I anem ara amb la previsió del temps. Tomàs Salón, què tal? Bon vespre.
Bon vespre. Un cap de setmana que es preveu en dues meitats diferenciades. La primera, ambient tranquil, demà sol, ambient marcat per la presència d'alguns iugosprints poc importants, temperatures que remunten respecte a les de 8, així per tant tornarem a veure registres que podrien superar els 27 o els 28 graus al nord de cada una de les illes, en especial en el nord de Mallorca i també cap al nord d'Eivissa, però a partir de diumenge, canvi radical, sembla que arribarà un front i el cel es començarà a tapar de forma progressiva. De fet, a partir de mitjan matí, migdia, primeres hores del capvespre, podrien tenir algunes precipitacions. Això sí, en general de caràcter feble, qualcuna de moderada, amb uns acumulats en general més bé discrets. Tot això també amb una davallada de les temperatures, perquè es configurarà vent de component nord, vent entre mestral i tramuntana, amb alguns cots moderats, situació marítima més alterada, amb àrees de forta maror, i aquests termòmetres que a molts indrets quedaran per davall dels 25 graus. Per tant, demà tranquil·litat, però a partir de diumenge sembla que podria arribar l'ambient més propi de la tardor.
Gràcies, Tomàs Saló. Miguel Soler és el control tècnic. Començam.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
La delegació de govern afirma que no ha rebut cap petició per gestionar la repatriació dels 77 menors migrants no acompanyats tutelats pel Consell d'Eivissa. Això després que el president de la institució insular, Vicent Marí, hagi reclamat públicament que es faci.
És una qüestió que depèn del govern d'Espanya i reclamam pues, que ja que en aquest cas Argèlia ha demanat la repatriació d'aquests 7 menors, pues, que s'aprofiti l'ocasió per retornar tots aquells que ja tenim baix tutela, que és lo lògic.
El mateix president diu que és competència estatal, però la delegació del govern central a les Illes assegura que no tenen cap petició d'aquestes característiques. Les declaracions de Vicent Marí han vingut motivades després que Algèria hagi demanat la repatriació de 7 adolescents que varen arribar sols en una barca a Eivissa i que estan sota la tutela de la institució insular. Donada la situació, el que vol el Consell és que s'aprofiti per repatriar a tots els menors no acompanyats.
Els 7 algerians d'entre 14 i 17 anys varen tocar terra amb una llanxa presumptament robada el 3 de setembre a Platja d'en Bossa, un fet que varen transmetre per xarxes socials. És un cas excepcional perquè el govern del seu país n'ha demanat la repatriació quan ningú el sol reclamar. Tampoc és habitual que els menors viatgin sense adults. El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, es va reunir dilluns amb el seu homòleg algerià i va assegurar que la Fiscalia ja entremita la devolució perquè les famílies n'han demanat la pàtria potestat. El Consell d'Eivissa té a càrrec seu, però, 70 infants i adolescents migrants algerians més, i el president del Consell, Vicent Marí, vol que s'aprofiti l'ocasió per repatriar-los tots.
No estan fugint de cap guerra, no són els lots que visquen en condicions precàries, en alguns casos és gent que ve aprofitar-se del sistema que tenim aquí, com molta gent que està de viatge per Europa i llavors a la darrera escala fan a Eivissa, els pares se'n van i deixen aquí els menors. I hi ha diversos casos que són flagrants, que és d'abús.
El Consell assegura que no tenen capacitat per acollir el que qualifiquen d'allau de menors. En els darrers 3 anys només s'han duit a terme 2 repatriacions més, una a Mallorca i una altra a Formentera. 4 de cada 10 infants migrants no acompanyats a les Balears són algerians.
I sobre la polèmica per Frontex entre el govern balear i l'espanyol, avui hem sabut que la presidenta Proens enviarà una carta al president Pedro Sánchez per reclamar que demani a la Comissió Europea el desplegament de Frontex a les Balears amb tots els mitjans necessaris.
Ho ha anunciat el portaveu de l'executiu, Antoni Costa, després de la reunió del Consell de Govern. Aquesta petició arriba després de diversos dies de tensió dialèctica entre el govern i el delegat de l'executiu espanyol, Alfonso Rodríguez, arran de la presència o no de Frontex a l'arxipèlag. Costa insisteix que cal una presència efectiva de l'Agència Europea a les Illes amb personal i mitjans propis per garantir la seguretat i el control de la frontera marítima.
I sí, el govern de les Illes Balears considera que només l'activació de Frontex i instal·lació de Frontex a les Illes Balears té un caràcter dissuasori. Sí, ho considerem així, per molt que diga el delegat del govern. I per això, ens preguntam, a què està esperant? Que no es faci, no es prengui per beneix? Qui ha vist Frontex a les Illes Balears? Teniu un avió a Màlaga? És activar Frontex a les Illes Balears?
El Partit Popular insisteix a demanar l'actuació del Frontex com a mesura per frenar la ruta migratòria, petició que ha registrat en forma proposició no de llei al Parlament.
Els populars reclamen d'aquesta manera, una vegada més, a Pedro Sánchez que s'apliquin a les Illes els recursos de l'Agència Europea de Guàrdia de Costes i Fronteres, tal com es fa a les Illes Canàries. En aquesta proposició no de llei també es reclama a la Unió Europea que s'inclogui la dimensió insular en el nou pacte pel Mediterrani, amb mesures específiques que tinguin en compte els reptes de les illes.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
En tribunals, avui migdia l'Audiència Provincial ha quedat constituït el Tribunal del Jurat, que aquest dia es jutjarà la mare i l'oncle del nadó que va morir en un contenidor de Porto Cristo el 2023. S'enfronten a un delicte d'assassinat per haver abandonat la nina i després haver fugit. La Fiscalia reclama pels dos acusats la pena de presó permanent revisable. El Ministeri Públic també acusa una tercera persona per omissió del deure de socors i li reclama que pagui una multa de 4.500 euros.
La mare estava embarassada d'unes 27 setmanes quan es va posar de part a l'interior del cotxe on també hi havia el seu cunyat i la seva germana. La dona va donar llum a la nina, que va néixer viva. Segons el Ministeri Públic, tant la mare com el seu cunyat sabien que el bebè no havia mort i, amb la intenció de posar fi a la seva vida, La dona li va donar l'infant al seu cunyat. Llavors l'home va baixar del vehicle i va llançar la criatura a un contenidor de fems que hi havia al carrer i varen abandonar la petita.
La fiscalia considera que els acusats sabien que la nounada no es podia defensar ni demanar ajuda. A conseqüència d'aquests fets, va patir una aturada cardiorrespiratòria per manca de mesures assistencials durant el part. També va patir un traumatisme cranial ocasionat o bé per la caiguda en terra durant el part o bé quan va caure el contenidor. Un fort cop, aquest, que li va provocar la mort.
La fiscalia diu que l'altra acusada, la germana de la mare, conscient de la situació crítica en la qual es trobava el nadó, no va fer res ni va reclamar assistència mèdica. La fiscalia li aplica a la mare l'agreujant de parentesc. A la partir de la pròxima setmana, el tribunal jurat haurà de deliberar si la mare i el cunyat són culpables d'un delicte d'assassinat i si la germana de la mare va cometre un delicte d'omissió del deure de socors. En la vista oral de dilluns declararan els primers testimonis.
La cap de l'Oficina Nacional contra les Violències Sexuals, Alicia Sánchez, lamenta que tan sols es denuncien un 8% dels casos de violència sexual comesos a l'Estat. Unes xifres que, per la responsable d'Ombios, són massa baixes. La revictimització que pateixen les víctimes, assegura Alicia Sánchez, és un element que s'ha de millorar. Carme Moreno.
Alicia Sánchez també ha explicat que quasi el 50% de les víctimes acaben proporcionant imatges de continguts sexuals que els hi reclamen a través de les xarxes socials. La responsable d'Ombios ha explicat que falta una presa de consciència en campanyes molt més potents. Un punt de vista que comparteixen l'inspector de la Policia Nacional de les Balears, Francisco Javier, i el subinspector Sergio Víctor García, que han investigat un cas en què hi havia una víctima que tan sols tenia 8 anys. Una investigació que pels agents ha estat dura pel contingut esfereïdor de les imatges que han vist.
Que bueno, que nos llamó la atención que una niña de 8 o 9 años que tuviera acceso a estas tecnologías y sin ningún tipo de control parental. Ahí hace falta una alfabetización digital, o sea, hay que darse cuenta de los peligros que tiene este entorno y que tenemos que estar mucho más encima de los niños.
Pues la verdad es que se te parte el alma y ha sido bastante duro y lo hemos pasado hasta mal. Perquè ha sido complicado.
Declaracions en les jornades contra les violències sexuals de la delegació del govern central a les Illes, a Palma. En la trobada també ha participat Valentina Milano, professora de l'UIB i reconeguda experta en el món digital segur pels joves. Milano ha demanat responsabilitats penals contra els directius de les plataformes que difonen continguts sexuals a menors.
Persona que circula per la calle enseña una foto o un profesor en clase que enseña una, pues sí que tendrá problemas con la justicia. Pero una empresa como Pornhub que cada día enseña material pornográfico a millones de menores no tiene ningún problema. Acceden menores, ¿no? Por lo tanto, hay que reforzar el artículo 186 del Código Penal, perquè quede claro que la difusión es por cualquier medio.
L'experta en violència de gènere també ha dit que és essencial controlar tant el temps com el contingut al qual accedeixen els joves a través de les pantalles. Ha posat el seu exemple personal i ha assegurat que les seves filles tan sols poden estar connectades a la xarxa una hora al dia.
Set i 13 minuts. Avui és un dia de molts de titulars enfocats a la reconstrucció després dels desastres meteorològics de les darreres setmanes. El Consell de Govern ha aprovat sol·licitar al Consell de Ministres la declaració de zona afectada greument per emergència als municipis eivissencs de Santa Eulària, Sant Josep, Sant Antoni i Sant Joan de Labritja. També Formentera i els municipis d'Es Migjorn i el Llevant de Mallorca.
Aquesta declaració permetria activar tots els ajuts i les mesures econòmiques que preveu la normativa per a la recuperació dels danys materials causats per les inundacions de les darreres setmanes provocades per les tempestes Gabriel i Alice.
Aquesta no és l'única passa feta pel govern. L'executiu avançarà els ajuts als afectats per les darreres tempestes a les Pitius. Et seran 5 milions d'euros a fons perdut mitjançant un conveni amb el Consell d'Eivissa i s'ampliaran si és necessari. Com s'ha de fer? I doncs cal anar als ajuntaments. Alberto Ferrer en té més detalls.
Encara no hi ha una data per començar a recollir peticions d'empresaris, autònoms i particulars, però la institució insular vol que sigui aviat per avançar-se el cobrament de les assegurances i el consorci, lligades a la declaració de zona catastròfica que ha d'acordar el govern central. El Consell d'Alcaldes, avui a Vila, s'ha explicat que seran els ajuntaments els que tramitaran aquests ajuts a la reconstrucció, dels quals estan exclosos els danys causats a les infraestructures. Escoltam el president, Vicent Marí, i també la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles.
Donem una resposta també en aquesta segona fase post-emergència per atendre a totes aquelles persones que han sofert mals i necessiten de s'ajuda per recuperar-se. Seran ajudes a fons perdut no, i la tramitació serà senzilla. Les ajudes aniran de 2.000 a 10.000 euros.
Amb els 5 milions d'euros passats en el Consell se prioritzarà les ajudes en empreses autònoms i particulars i ja anirem cobrint de manera consensuada el que han estat els danys a infraestructures de caràcter municipal, insular o autonòmic, com és el cas.
Els batlles també han acordat donar suport a la declaració de tota l'illa com a zona greument afectada. La consellera Estarelles ha informat d'aquesta línia d'ajuts al Consell d'Alcaldes i després als agents socials, convocats també a la seu del Consell, que tindran el paper d'entitats col·laboradores per agilitzar la tramitació.
Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Més coses. Les dades mostren que el turisme s'està diversificant gràcies a les mesures posades en marxa pel govern, diu la presidenta Margalida Proens.
La cap de l'executiu s'ha mostrat convençuda davant l'auditori assistent a la clausura de la jornada Perspectives del sector turístic balear per a 2026 a Calvià, que les polítiques que s'han aplicat a les illes s'han traduït en una major desestacionalització. La demanda turística s'ha incrementat a la primavera i a la tardor i a l'estiu s'ha moderat per primera vegada en molts anys, diu. En aquest sentit, però, ens assegura que el seu govern impulsa un procés de transformació econòmica sense precedents.
Por primera vez en muchos años, los datos demuestran una mayor desestacionalización, con un incremento de la demanda turística en los meses de primavera y otoño, y un esfuerzo de la planta de alojamiento por mantenerse abierta durante mayor periodo de tiempo, y una contención de la demanda en los meses de máxima afluencia. Estamos creciendo ya más en valor que en volumen, y los datos están ahí.
Juan Miguel Ferrer, president de Restauració de la CAE, present a les jornades, considera que no es pot tornar al model de turisme de baix cost que ha funcionat fins ara.
Com podem fer un model de qualitat però que puguem ser atractius en preu? Aquí jo crec que això és el quid de la qüestió i crec que és on ens hem de rompre el cap aquest hivern per trobar, ja començar a trobar visos de solucions per l'any que ve.
Mentrestant, l'ocupació laboral a les Balears ha tornat a batre rècords, amb l'atur clarament a la baixa. Així ho mostra l'enquesta de població activa, l'EPA, amb dades del tercer trimestre de l'any, és a dir, dels mesos d'estiu. Durant aquest període, els treballadors en actiu han tocat sostre amb 670.000 en feina a la comunitat, mentre que l'atur ha baixat en 10.500 persones. De fet, és la xifra de desocupats més baixa dels darrers dos anys. A més, durant els darrers tres mesos s'han creat a les Balears més de 26.000 llocs de feina i això ha fet que ara mateix hi hagi a l'arxipèlag més de 672.000 persones en actiu, que és la xifra més alta en un estiu des que hi ha registres. Les dades de les Balears contrasten, però, amb les de la resta de l'Estat. En conjunt, a Espanya l'atur ha pujat en més de 60.000 persones i, en canvi, s'ha marcat nou rècord pel que fa al nombre d'ocupats i aquí sí que coincideix amb la situació balear. En total, a l'Estat hi ha actualment més de 22.300.000 persones fent feina.
Són les dades d'aquesta enquesta laboral que ja han valorat les plataformes de treballadors. UGT reconeix que és innegable que quantitativament són molt positives. Ara bé, demana anar més enllà. Pedro Omar, secretari general del Sindicat de les Balears, es pregunta de què serveix tenir plena ocupació si després els treballadors no poden ni accedir a un habitatge.
L'habitatge és el que ens preocupa més. Hi ha consens polític absolut, tant de dretes com d'esquerres, com de la gent d'esquerra i com la intel·lectualitat, en què és el primer problema que tenim, que patim a Balears. El doble, una família ha d'invertir el doble de la seva renda per tenir un habitatge. Estan 60 anys de la nostra vida pagant una hipoteca.
També Comissions Obreres lamenta que la bona dinàmica del mercat laboral en termes macroeconòmics no es reflecteix en més benestar pels treballadors. És Maria Àngels Aguiló.
aquesta riquesa que s'està generant va principalment a engreixar els beneficis empresarials de les empreses, mentre trobam que el resta de la població, que és la classe treballadora, viu asfixiada amb uns salaris que no basten per arribar a final de mes.
Mentrestant, la presidenta de la gran patronal CAEP, Carmen Planas, assenyala que l'EPA reflecteix que les Balears han tornat a gaudir de plena ocupació gràcies a la temporada turística i la celebració tardana de la Setmana Santa, però que això no lleva que es mantenen les dificultats en la contractació i una menor activitat en sectors com l'oci i la restauració.
Per la seva banda, la vicepresidenta segona i ministra de Treball reconeix que s'ha de fer més per millorar el benestar dels treballadors. Això sí, Yolanda Díaz sí que treu pit i reivindica que avui hi ha més persones fent feina que mai i que ho fan en millors condicions.
Si vemos los datos de los últimos 12 meses, el paro ha descendido en 140.900 personas. Eso es una muy buena noticia que nos indica que nuestro país crea empleo y, sobre todo, que gracias a las políticas como la reforma laboral o las sucesivas subidas del salario mínimo, es un empleo con más derechos. ¿Es suficiente? Lo decimos siempre, no. Nosotras no nos vamos a conformar nunca.
Parlant d'ocupació i de reivindicacions laborals, justament avui s'ha aprovat el decret llei de mesures urgents en matèria de serveis socials que dona cobertura als treballadors de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència.
Uns treballadors que recorden que ha fet vaga per reivindicar millores laborals que els equiparin amb els empleats de l'IMAS. D'aquesta manera, el govern respon a la seva demanda i la consellera de Serveis Socials, Sandra Fernández, ha assegurat que ja s'ha posat en contacte amb els grups parlamentaris, socialistes i més, ja li han garantit que validaran el decret a la Cambra Autonòmica.
Es verdad que nos estábamos encontrando con una serie de dificultades jurídicas para poder realizar este incremento y este decreto ley le da cobertura para poder ponerlo en marcha. Es un complemento que va a beneficiar, como decía, a todos los trabajadores de la Fundación. Estamos hablando de casi 1.000 personas que van a ver mejoradas sus condiciones laborales.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre, IB3 Ràdio.
Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius. Professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. IMAS, Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Set i 22 minuts, en clau de salut a l'Hospital de Formentera s'han hagut de reprogramar 4 intervencions quirúrgiques menors. El motiu és que el quiròfan continua tancat, així com la sala de parts, en espera dels resultats dels cultius realitzats de la humitat que va aparèixer arran de la Dana Alice.
Les anàlisis han de determinar si és segur o no reobrir les instal·lacions. Ara mateix només s'obririen en casos d'emergència vital que no s'han produït. Tampoc no hi ha hagut cap part des que es va tancar el peritori. El SAMU i l'Hospital de Can Misses d'Eivissa estan coordinats per si s'ha de traslladar cap pacient.
I com vos venim contant, la consellera de Salut, Manuela García, ha abandonat la reunió amb el Ministeri juntament amb la resta de responsables de sanitat de les comunitats autònomes governades pel Partit Popular. Tot i que la crisi del cribratge de càncer de mama a Andalusia no figurava en l'ordre del dia del Consell Interterritorial, que ha tingut lloc avui a Saragossa, la polèmica n'ha estat protagonista.
Manuela García explica que els consellers populars han pres la decisió d'abandonar la reunió en bloc perquè s'oposen a la petició del Ministeri. Ha demanat les dades autonòmiques dels cribratges de càncer de mama, còlon i cèrvix. Així mateix, critica que la trobada ha estat polititzada per part del govern central.
En lugar de apoyar, reconocer su desarrollo, el de los cribados ha intentado sacar rédito político de un asunto que lo que debería de hacer es unirnos a todos en un mensaje único.
García assegura que per tal d'evitar les dades, d'enviar les dades al Ministeri s'hauria d'habilitar un sistema informàtic, però que no s'ha fet. La conselleria nega que s'hagin ocultat dades i assegura que des que va començar l'any s'han realitzat 1.000 citacions més al mes per fer cribatges de càncer de mama.
No hemos ocultado datos de cribado, ni hemos negado, ni nos hemos negado a compartirlos. Sin embargo, no existe ningún documento del Ministerio que regule la evaluación de estos programas.
El conseller popular de Castella i Lleó, Alejandro Vázquez, ha acusat el Ministeri de provocar confrontacions i de vulnerar el reglament.
Aquí se viene ya con los deberes hechos, se viene con el trabajo hecho, y el Ministerio no ha hecho su trabajo, trabajo que quedaba bien claro en la ponencia de cribados.
La Federació Espanyola de Càncer de Mama considera clau que el Ministeri de Sanitat tingui totes les dades relacionades amb els cribratges, ja que no són propietat, diuen, de cap administració. L'entitat afegeix que negar-se a cedir-les crea dubtes i sospites inacceptables a les pacients. De la seva banda, la ministra de Sanitat, Mònica García, acusa els governs del PP de voler ocultar dades dels cribratges de càncer. De fet, assegura que recorreran a la justícia si és necessari per aconseguir-les.
Des del Ministerio de Sanidad no podemos admitir que el Partido Popular diga que es un insulto pedirles información. Y, por supuesto, desde el Ministerio de Sanidad vamos a proceder a estudiar todas las vías legales para que las consejerías, los consejeros del Partido Popular den respuesta y den información. Van a tener, por supuesto, noticias de nuestros servicios jurídicos.
La ministra ha qualificat els consellers populars de cafres i recorda que la plantada ha impedit que es puguin repartir 2 milions d'euros per reforçar la vigilància i centres dedicats al càncer, un dels objectes d'aquest Consell Interterritorial.
Pel que fa a les novetats, en el cas d'Andalusia, la Fiscalia ha obert una segona investigació arran d'una denúncia feta per l'associació Amama per l'esborrament i modificació d'algunes proves de les afectades. El Ministeri Públic ja investigava els problemes detectats en el programa de cribratge a partir d'una altra denúncia presentada pels partits de l'oposició i per l'Associació Defensor del Pacient.
Ara Mama denuncia que han desaparegut mamografies o ecografies de la història clínica de les pacients, fet que ha generat inquietud. La Junta d'Andalusia nega aquestes acusacions i manté que totes les proves diagnòstiques queden sempre conservades. El govern autonòmic ha ampliat a 2.317 el nombre de afectades per l'escàndol. Fins ara n'havien comptabilitzat 2.000. De totes aquestes, 1.778 ja s'han fet la prova indicada, mentre que la resta tenen cita abans de dia 30 de novembre.
Mentrestant, la vicepresidenta del Govern Central, María Jesús Montero, ha demanat de nou explicacions. El president andalús considera que la gestió de la crisi no pot ser pitjor.
Por respeto a las mujeres, por respeto a la ciencia, por respeto al sistema sanitario público de Andalucía, que es el sistema más importante de seguridad que han tenido los andaluces a lo largo de su historia, por respeto a la inteligencia de la gente, me parece que, desde luego, las explicaciones son exigibles.
Més coses en matèria de salut. Només 14 dels 70 conductors d'ambulàncies de Menorca i les pitiuses poden conduir les ambulàncies noves que ha comprat el govern. Els vehicles arriben a 3.500 quilos, fet que obliga a tenir el carnet de conduir de camions, el C, i la majoria no el tenen. De fet, el procés de treure-se'l pot torbar-se fins a un any.
De moment, la primera solució que s'ha proposat és alleugerir el pes de les ambulàncies, llevant la rampa d'accés i les lliteres. Els sindicats, però, denuncien que això impedeix transportar els pacients més habituals i també persones amb mobilitat reduïda. Marina Sánchez, delegada sindical d'USAE a Menorca, explica que les rampes eren un dels principals atributs dels nous vehicles, mentre que José Manuel Maroto, responsable del sindicat Eivissa, es queixa de poca previsió per part de Salut.
Llevaves aquest excés de força, el llevaves a l'hora de fer feina. Llavors, simplement, doncs, tu et pujaves damunt d'una plataforma i és un elevador, i a l'elevador pujava i te deixava arran d'allà on tenia que anar el pacient anclat en el vehicle.
¿Qué ha ocurrido? Bueno, lo típico en GESAIP. No escuchan, no hacen y van tarde. Nos encontramos ahora con una flota puntera, muy buena, pero sin el personal cualificado para poder conducirlas por falta de carnet de conducir.
Darrer punt, abans d'arribar a les 7:30, l'alumnat de Formació Professional de Mallorca rebrà cursos sobre salut mental i gestió emocional. Serà després que el Consell i l'Associació Tot Salut Mental hagin signat un conveni de col·laboració que permetrà impartir 6 jornades gratuïdes a 17 centres d'FP on s'aplicarà la iniciativa inicialment.
L'objectiu és estendre el programa adreçat a joves d'entre 14 i 17 anys als 31 centres de formació professional de Mallorca en els pròxims anys. Segons el coordinador de la iniciativa, Òscar Ramírez, les sessions oferiran eines pràctiques per al benestar emocional i permetran treballar aspectes com l'autoconeixement, la resiliència i la comunicació assertiva.
El que intentem fer és donar eines vivencials concretes perquè els joves puguin gestionar el seu benestar emocional d'una forma agradable, conscient, sincera.
El projecte, que disposa d'un pressupost inicial de 130.000 euros anuals, pretén fomentar que els joves puguin parlar dels seus sentiments i desenvolupar una relació sana amb les seves emocions. Ho explica Llorenç Galmés, president del Consell de Mallorca.
Unes conferències, ja se tractarà, se millora de l'autoestima, mirar futur en positiu, se gestionaran les emocions, però sobretot milloren també la convivència a dins els centres i dins les aules.
Com dèiem, és el resultat d'un conveni signat entre el Consell de Mallorca i l'associació Tret Salut Mental.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Han tocat les 7:30, repassem els principals titulars. El president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha reclamat públicament que gestioni la repatriació de tots els menors migrants no acompanyats que tenen tutelats, 77, aprofitant que el Geri ha demanat repatriar a 7 d'ells. Però, delegació del govern assegura que no té cap petició d'aquest tipus.
D'altra banda, la presidenta del govern, Marga Proens, enviarà una carta al president Pedro Sánchez per reclamar que demani a la Comissió Europea el desplegament de Frontex a les Balears amb tots els mitjans necessaris.
El govern aportarà per avançat 5 milions d'euros a fons perdut als afectats per les pluges a Eivissa.
El Consell de Govern ha aprovat sol·licitar al Consell de Ministres la declaració de zona afectada greument per emergència als municipis pels darrers temporals.
Constituït el Tribunal del Jurat que jutjarà la mare i l'oncle del nadó que va morir en un contenidor de Porto Cristo el 2023.
S'enfronten a un delicte d'assassinat per haver abandonat la nina i després haver fugit. La Fiscalia reclama pels dos acusats la pena de presó permanent revisada.
Baixa l'atur a les Balears en 10.500 persones en el tercer trimestre.
Els sindicats lamenten que, tot i les bones xifres d'ocupació, els treballadors no es puguin permetre accedir a un habitatge. Les patronals empresarials posen el focus sobre la pèrdua d'activitat en sectors com l'oci i la restauració.
Petita pausa i arriben els esports.
De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas dels humans, quan t'arribes a primavera també arriben les al·lèrgies.
Són més comunes, les de la pressió
animals, que picou de mantenir.
El dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto, el Sacabaneta.
I IB3 Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris, propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
Informatiu vespre. Esports. Toni Tenerife.
El Reial Mallorca afronta el compromís de diumenge davant el Llevant amb una previsible novetat.
Ha estat el japonès Takuma Sano. Fa dos dies que s'entrena amb normalitat i podia tornar a una llista de convocats després de gairebé un mes lesionat. Això sí, continuen de baixa Maras Kumbula i Toni Lato, totalment descartats de cara al diumenge. Dit això, el partit davant el Llevant és capdalt de cara a la consolidació del Real Mallorca a la zona teva de classificació. Per tant, no cal badar. Així ho expressa Antonio Sánchez al micròfons d'IB3 Ràdio.
Muchas ganas de seguir con la dinámica, pues, sobre todo de la segunda parte, de también darle a nuestra gente pues la imagen que yo creo que le gusta y que le dimos en muchos tramos de la temporada pasada, y de llevarnos pues una alegría juntos. Y al final creo que no hemos tenido esa tarde o ese fin de semana de que ellos disfruten de nosotros disfrutar de jugar, y bueno, un poco eso.
Per altra banda, el director de negocis del club, Alfonso Díaz, espera pel diumenge que es confirmi aquesta bona ona futbolística que ara tenen.
Con ganas ya de volver a jugar otra vez en casa, casi después de un mes, y bueno, pues contentos, ¿no?, de la victoria del otro día y poder darle la alegría a nuestra gente. Esa victoria del otro día pues tiene mucho peso, ¿no?, en el ánimo y en, bueno, pues en decir que aquí estamos, que le queremos dar la vuelta, tanto jugadores, entrenador y todos los que formamos parte del club, y a rematarlo, a rematar esta semana con el partido del Levante. Que somos, pues, que sea una caldera, ¿no?, y que nos ayuden a poder ganar el partido.
Les paraules del CEO del Real Mallorca. La jornada primera comença avui amb el partit que disputaran a les 9 del vespre a Pamplona, l'Osasuna i el Sevilla. I pel que fa al combinat femení d'Espanya, avui arranca una nova etapa amb Sònia Bermúdez a la banqueta i les mallorquines Catacoy, Mariona Caldente i Lucía Corrales a la convocatòria. I és que a les 8 es juga el partit d'anada de les semifinals de la Nations League davant Suècia, un partit que es disputarà a l'estadi La Rosaleda de Màlaga. Miguel Álvarez, nou tècnic de l'UD, debuta aquest diumenge la banqueta del conjunt blau i cel. L'est del Villarreal B vol estrenar-se en victòria contra el Terol a Can Misser. Mos informa Dylan Marí.
Avui Miguel Álvarez ha analitzat la prèvia del duel d'aquest diumenge davant el Terol, un partit que arriba amb fins a 6 baixes: Sufian, Santi Müller i Del Pozo per sanció, mentre que Senyé, Tamir i Gallar continuen lesionats. Malgrat tot, el tècnic confia plenament en la resta del grup.
La tristeza de uno del que no está es la alegría de otro del que está. Entonces lo que tienen que estar es muy bien, sí, preparados para cuando le llegue la ocasión. Yo estoy convencido de que los chicos que van a entrar por los que no están lo van a hacer muy bien.
Álvarez ho té clar, només val guanyar. El nou entrenador assegura que l'equip està preparat i que, sota cap concepte, es conformaran amb menys. Escoltem el tècnic.
Yo quiero ganar siempre. Si no se gana, pues tendremos que seguir trabajando. El ganar te ayuda a ganar y te ayuda sobre todo a que los jugadores crean en tu idea.
Amb el relleu a la banqueta, alguns jugadors en pocs minuts veuen oberta una oportunitat per guanyar protagonisme. Un d'ells és Davo, que a causa de la sanció de Sufian i Santi Müller serà l'únic davanter disponible per aquest cap de setmana. Per fi podria assumir el lideratge ofensiu que reclama l'afició.
Pero bueno, no me hubiera gustado que lo hubiera cometido, me hubiera gustado tenerlo. Ahora no tenerlo a 3 partidos, que acabo de llegar yo, pues es una pequeña, iba a decir la palabrita, no lo voy a decir.
La afició de la Eivissa espera canvis i una reacció definitiva. Aquest diumenge, a les 12 del migdia, la U d'Eivissa tindrà una nova oportunitat per enlairar-se i tornar a mirar amunt a la classificació.
Canviem de registre. Amb la baixa de Manolo Piqueras per lesió, de Luan Mula per sanció, l'Illes Balears torna a repetir com a local després de col·legiar dilluns passat el Noia al poliesportiu de Somos. Ho farà a les 8:30 de demà dissabte davant un Movistar Inter que és desè, amb només 7 punts al seu casiller, just la meitat dels que té Palma Futsal, quart en 14. Antonio Badillo parla a la prèvia del partit.
Tenemos que seguir mejorando, pero seguir insistiendo en lo que realmente somos y a partir de ahí pues competir el partido, disfrutarlo y salir a por ellos, porque es un partido que nos van a obligar bastante.
I pel que fa a la segona divisió, cinquena jornada, amb el Gasifet Atlètic, que rep a les 5:30 demà dissabte la visita d'un ex primera com és el Burela. Cinquena jornada, la primera federació, amb el Fiwi, Palma i l'Este Menorca, que juguen demà. Els mallorquins visiten a les 6:30 el pavelló Fernando Martín per jugar davant Fuenlabrada, equip que suma un triomf més que el cim d'un Pablo Cano que vol més.
Siempre pensando en el rival y preparando cosas que nos vamos a enfrentar, pero siempre manejando nuestros conceptos. Entonces hace muchos días que estamos preparando este partido. Entonces, le estoy haciendo un truquito a la cabeza. también con eso que te estoy diciendo. Pero sí, lo hemos manejado de ir partido a partido, de ponernos no solo objetivos de resultados, sino también objetivos de rendimiento para los partidos, cosa de ir mejorándonos a nosotros mismos.
Pel que fa a l'Èstia, vol rompre la dinàmica que arrossega en lliga de tres derrotes consecutives amb un triomf davant d'un Cartagena que es vuitè amb dues victòries i que visita l'Èstia després de caure set dies abans a Donosti. Sentim a Javi Zamora també parlant del partit de demà.
Por eso te decía que el tema de la concentración va a ser un factor determinante. El cómo entremos al partido, cómo pongamos el foco en las cosas que dependen de nosotros, en el plan de partido y tratar de mantener esa cara competitiva que tanto nos está dando en este inicio de temporada.
I demà a les 5 i mitja l'Azul Marino visita l'ICB Iraugi d'Azcoitia. Si s'ha classificat amb un balanç de dues victòries i dues derrotes, les mallorquines són líders en ple de triomfs. I en quant a la segona federació, quarta jornada a la categoria amb el Clas Sant Antoni, qui visita l'Albacete demà dissabte a partir de les 7. Arranca demà la Superliga masculina amb el Coleta Balear Manacor com a únic representant del vòlei balear masculí que visita la pista del Sant Roque en partit que arrencarà a les 7 i mitja. Sentim l'entrenador del Coleta Balear, Alexis González.
Ahora, igual nosotros nos enfocamos primero en la Liga, que todos los partidos para nosotros son muy, muy, muy peleados y difíciles, que tenemos la Liga muy competitiva. Y después nada, cuando nos toque el 12 de noviembre el primer partido acá de Europa contra Zagreb, yo creo que vamos a estar listos, ¿no?
I és que enguany el Coleta Balear Manacor pot tenir fins a tres fronts, per una vegada, per una part la Lliga, per altra la Copa i també competició europea. A la Superliga femenina, tercera jornada, demà també juga, en aquest cas a les 6, el Aro Rioja Volley a Barca de Menorca. I tancam en tenis, hi ha una molt bona notícia, encara que hi estava en circumstàncies alienes al que és l'esport. Jaume Antoni Monat jugarà demà les semifinals del torneig ATP 500 de Basilea, després de que avui el seu rival, el canadè Félix Auger-Aliassime, deixés el partit amb el primer set. Això sí, guanyà pel Mallorca per 6 jocs a 3 i només 45 minuts de joc real. Una lesió ha forçat el tenista canadenc a tenir que deixar el partit. Ara, Jaume Antoni Monà està esperant qui serà rival en aquesta semifinal. Recordin que en tota la seva trajectòria esportiva només ha jugat una final d'un torneig ATP. Fins aquí els esports.
Arriba el 46è Encontre Internacional de Compositors. Del 4 d'octubre al 13 de desembre, Mallorca es converteix en l'epicentre de la música contemporània, amb 10 concerts, estrenes absolutes i més de 40 compositors. Gaudeix de les sessions electroacústiques immersives amb 20 altaveus a la Fundació Aca de Buja i de l'integral d'orgue d'Olivier Messiaen a la Basílica de Sant Francesc. Una experiència única i irrepetible. Consulta el programa complet i les entrades a fundacioaca.com.
Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Set i 42 minuts. En aquesta hora se celebra la diada de la policia local de Palma a la plaça Major de Ciutat. En directe, Maria Eugènia Quegles. Què tal? Bon vespre. Com va aquesta diada?
Bon vespre. L'acte ha començat amb el batlle de Palma, Jaime Martínez, passant revista a tot el cos de la policia local de Ciutat, que amb la darrera convocatòria en començar l'any, el 2026, tindrà una plantilla de 275 places. Ara és el moment, com sentiu, de lliurament de mèrit, distincions i reconeixements. El regidor de Seguretat Ciutadana, Miquel Busquets, ha tingut bones paraules per a tots els guardonats, però sobretot amb el que varen anar a València a ajudar a la població pels desastres de la Dana. L'escoltam.
Vull deixar constància de la gratitud que tots sentim pels components dels cos que amb una generositat i solidaritat sense límits han dedicat el seu temps i el seu esforç a prestar la seva valuosa ajuda en tragèdies humanes com la succeïda a València en ocasió de la Dana.
Més d'una cinquantena de policies de municipals del que és ara la policia local estan guardonats avui aquí a la plaça Major de Palma, sobretot els que ara se jubilen. A més, diferents entitats també pujaran damunt d'aquest escenari a dir-los gràcies, Déu, al regidor de policia. Gràcies a fer, diuen, entre tots, una ciutat més cívica. Acaba aquesta jornada amb el discurs del batlle de Palma, Jaime Martínez.
Gràcies, Maria Eugènia, que les en directe en aquesta diada de la policia local de Palma que se celebra a la plaça Major, la plaça Major de Ciutat. Més temes quan són les 7:44 minuts. Anem amb política. Els partits progressistes i les organitzacions socials han presentat un recurs al Tribunal Constitucional contra la llei de projectes residencials estratègics del govern.
Consideren que aquesta norma implica una amenaça territorial i social perquè deixa sense efecte les normes municipals i que l'executiu ha utilitzat els problemes d'accés a l'habitatge per impulsar amnisties massives a infractors i promoure l'especulació urbanística. Denuncien que els projectes residencials estratègics es poden impulsar en sòl rústic sense estudis sobre consum d'aigua o necessitat de serveis públics per a la població que hi viurà. Margalida Ramis és la portaveu del GOP.
Davant d'això feim aquest cop contundent. Per nosaltres és també un exercici de democràcia poder dur en el Tribunal Constitucional decret lleis sense participació ciutadana, sense cap tipus de garantia ambiental i a l'empara d'uns beneficis que acabaran en poques mans de promotors i especuladors immobiliaris per contra de l'interès general i de la protecció d'un sòl que necessitem.
Aquest recurs d'inconstitucionalitat el promouen les entitats civils, però l'han hagut de presentar els partits en representació al Congrés, en aquest cas el PSIP, Més per Mallorca, Més per Menorca, integrats dins el grup Sumar Més i Unides Podem. El president del Fòrum de la Societat Civil, Josep Benedicto, els ha agraït la predisposició i ha demanat una reflexió al govern.
Això du com a conseqüència, pues bueno, lo que avui un poquet també s'escenifica. No? Que és l'unitat de tots els partits d'esquerra i l'unitat també de tota la societat civil, que és molt plural, que és molt diversa, però mira per on han estat capaços d'agrupar-nos, no? Enfront d'ells, no? Això tindrien que fer mirar.
Així mateix, els partits han advertit els promotors de les conseqüències que pot haver-hi si impulsen projectes emparant-se en normes de dubtosa legalitat.
El govern respecta la decisió de dur endavant aquest recurs d'inconstitucionalitat, però assegura que no té cap dubte jurídic sobre la llei de projectes residencials estratègics. Ho ha dit el portaveu Antoni Costa, que, a més, ha descartat un avançament electoral com es plantejava a Extremadura.
Costa ha volgut deixar clar que la situació a les illes és molt diferent de la d'altres comunitats autònomes. El vicepresident considera que la situació del govern és molt més estable respecte d'altres territoris, ja que hi ha uns pressupostos vigents i se'n negocien uns de nous.
Saben vostès quan es van aprovar els darrers pressupostos a la comunitat autònoma d'Extremadura? En el mes de desembre de 2023. Recorden vostès quan es van aprovar els darrers pressupostos en aquesta comunitat autònoma? Fa tan sols uns mesos. I la realitat d'Extremadura, o la d'Aragó, si m'ho permeten, res té a veure amb la realitat de les Illes Balears.
ample pols amb Junts i amb el futur de la legislatura en l'aire, la vicepresidenta Maria Jesús Montero confirma que el govern espanyol presentarà els pressupostos generals de l'Estat per al 2026. Diu que els comptes ja estan molt avançats i que en uns dies espera convocar el Consell de Política Financera.
Sobre la reunió que dilluns mantindrà la cúpula de Junts per decidir si trencar amb el PSOE, la vicepresidenta ha admès que l'executiu té la necessitat d'intensificar el diàleg amb la formació de Carles Puigdemont, però insisteix que es compleixen els acords.
Aquelles cuestiones que tenemos comprometidas con Junts y que dependen de nosotros se han desarrollado o están en trámite, y las que dependen de terceros o dependen de otros, pues estamos trabajando para que también se puedan cumplir. Así que diálogo y más diálogo.
Seguim amb més informacions de caràcter nacional i internacional. Espanya i Alemanya obriran un diàleg per reconèixer el català, entre d'altres llengües cooficials, a la Unió Europea. Aquest era un dels acords entre el PSOE i Junts per a la investidura de Pedro Sánchez, i l'anunci es produeix en plena amenaça de la formació de Carles Puigdemont de trencar amb els socialistes.
En una declaració conjunta, els dos països ratifiquen la decisió d'obrir un diàleg amb l'objectiu de trobar una resposta a la petició d'Espanya que sigui acceptable per a tots els estats membres. Reconeix que l'ús de les llengües cooficials és una part essencial de la identitat nacional plurilingüe de l'Estat espanyol. Alemanya era fins ara un dels països més reticents a l'hora d'incloure el català, l'euskera i el gallec en el reglament lingüístic de la Unió Europea, una passa que requereix la unanimitat dels 27 estats membres.
I el Tribunal Suprem ha desestimat la demanda del Partit Popular per obtenir els moviments de caixa del PSOE des de 2017 relacionats amb uns certs pagaments en sobres.
El jutge encarregat del cas Koldo ha denegat la petició del PP, que actua com a acusació popular en la causa. El magistrat ha considerat que no és necessari disposar dels documents en aquest moment, encara que ha assenyalat que hi ha possibilitat de recurs enfront de la seva decisió.
I un darrer punt, més curiós, final bastant particular pel quadre de Picasso desaparegut Natura morta amb guitarra, que finalment ha estat trobat a un domicili particular de Madrid.
L'obra va ser oblidada per una empresa de transport a un portal, i una veïnada de l'immoble el va agafar pensant que era un paquet comanat per qualque resident de l'edifici, quan va ser que, coneixedora de tot l'enrenou, va telefonar a la Policia Nacional, que l'ha acabat identificant. Estava desaparegut des de dia 3 d'octubre, quan havia de ser traslladat des de la capital fins a Granada per formar part d'una exposició.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Set i 51 minuts. Les obres de millora del pont de la Colàrsega del port antic de Ciutadella començaran el proper dia 3. Això comportarà que la rampa per embarcacions hagi de quedar inoperativa. Un fet que ha provocat malestar i indignació a molts d'usuaris. Neus López, bon vespre.
Bon vespre. Les obres han de durar 5 mesos amb un cost de 750.000 euros i han de servir per garantir la seguretat de l'emblemàtic pont que presenta deficiències estructurals. Els usuaris de la rampa s'han organitzat a través d'un grup de WhatsApp i han fet públic el seu malestar. Denuncien que Ports no dona cap alternativa per poder tirar i treure barques a la mà, la qual cosa perjudica moltes persones i també empreses que fan ús de la rampa per al lloguer d'embarcacions. Ports sosté que es minimitza al màxim les molèsties i sempre que els treballs ho permetin s'habilitarà el pas inferior per a les embarcacions.
I les entitats socials i culturals de Mataró que no disposin d'un local podran ocupar un dels 8 que es projecten a la Sala Augusta. Les obres de rehabilitació de l'antic teatre podrien començar ja dins l'any que ve. Cristina Tomàs.
Es tracta d'un edifici que ha tingut moltes vides. En les darreres dècades va ser un teatre, un cinema d'actualitats, una sala infantil i juvenil, i fins i tot va acollir una fàbrica de sabates i una pista de patinatge i de ball. Fa 25 anys que es va clausurar i des de llavors es troba en desús, però el seu estat d'abandonament podria tenir els dies comptats. Ho conta el batle Héctor Pons.
Per una banda, pugui tenir una sèrie de locals per a entitats que necessiten una seu social, i per altra banda, que tant el pati com la sala gran, la sala Augusta, es puguin emprar per activitats i pugui ser també un espai d'ús pràcticament diari, d'assajos, d'entitats que necessiten preparar les seves funcions teatrals, de dansa, de balls...
O fins i tot que també pugui acollir grups de música perquè puguin gravar els seus temes en una sala insonoritzada. L'Ajuntament ja té l'avantprojecte redactat. la sala principal mantindrà l'escenari, però s'eliminaran les butaques per donar-li més versatilitat. S'hi construiran 8 locals per a entitats que vulguin tenir una seu social, un bar al pati que funcionarà de manera independent i que sortirà a concurs, i altres espais polivalents que tindran diferents usos.
L'Augusta no està en una situació d'haver d'esfondrat ser, però evidentment necessita fer una actuació important perquè, a més s'ha d'adaptar a tota la normativa actual. Requerirà una intervenció important i, evidentment, amb un cost.
Encara no hi ha un pressupost definitiu, però la intenció és que el govern balear n'assumeixi el cost i, si tot va segons el previst, les obres podrien començar a finals de l'any que ve.
I abans de la cultura, un apunt més. Ciutats Patrimoni de la Humanitat hi participaran... Perdó, volia dir que avui ha arrencat a Eivissa el 3er Congrés Nacional de Setmana Santa Ciutats Patrimoni de la Humanitat. Hi participaran uns 200 assistents, la majoria de les confraries de les 15 ciutats espanyoles Patrimoni de la Humanitat, segons la UNESCO.
Des d'avui i fins diumenge, un nodrit programa de conferències, exposicions i d'altres activitats, com un via crucis aquest dissabte a les 8 del vespre des del convent de Sant Pere i fins a la catedral de Vila, donaran a conèixer els atractius de la Setmana Santa d'Eivissa, una cita religiosa que coincideix cada any a l'inici de la temporada turística. Nieves Jiménez és la presidenta de la Junta de Confraries de Setmana Santa d'Eivissa.
Venen participants congressistes de les altres 14 ciutats patrimoni de la humanitat. Per l'illa d'Eivissa entenem que també és un esdeveniment molt important perquè, a més, tens tota aquesta part de cara al comerç, la restauració i també, sobretot, això és donar a conèixer aquesta part que a voltes no és tan coneguda d'Eivissa, que és el que és la nostra Setmana Santa, el que són les cofradies i el que és la nostra fe.
Buscando el Santo Grial en León, lo hay entre las flores debajo de un roble caído. Los pájaros mojan sus alas después.
I després de dues dècades de silenci, el grup mallorquí La Búsqueda, referent indiscutible de l'escena musical illenca dels anys 80 i 90, torna als escenaris amb nou disc i un concert avui al Teatre de Lloseta. La formació liderada per Xisco Albéniz reapareix amb Luz, Arena i Llanto, editat per Espora Records i Discos Belamar.
És una obra ambiciosa i profunda que recull l'esperit poètic, introspectiu i mediterrani que sempre ha definit la seva trajectòria. El concert comença d'aquí a 2 hores, a les 10 de la nit. Serà el segon, després de fer un ple absolut al Principal de Palma, i podreu escoltar cançons com aquesta, El Santo Grial de León.
En forma de cáliz de ónice negro, Lucía.
El disc, gravat amb una formació ampliada que inclou violoncel, trompeta i veus femenines, reflexiona sobre el pas del temps, la memòria i la llum que persisteix enmig de la pèrdua.
Amb aquesta obra, La Búsqueda consolida el seu retorn amb maduresa i coherència, i oferint un treball d'autor que manté la seva essència, però incorpora noves textures i una mirada més serena i vitalista. Amb més de 40 anys de trajectòria i una llegenda que ha crescut al marge de les modes, La Búsqueda reprèn el fil d'una història que forma part del patrimoni sonor de les Illes Balears. Escoltam Xisco Albéniz, líder de la banda.
El principal motiu del nostre retorn va ser gravar 20 cançons d'aniversari de la fundació del grup en un disc que es diu Luz, Arena i Llanto. I sobretot perquè era un disc diferent, amb interludis instrumentals, sense silencis, a modo d'una espècie de novel·la musical, i sobretot també per aportar un poc de bellesa dins aquest panorama postmodern tan fosc que vivim.
El concert de Lloseta promet ser un retrobament emotiu amb una banda que des del silenci ha continuat cercant, mai millor dit, aquesta bellesa i veritat en el món de la música.
Ja saben què fan aquí i per què varen venir. I ses ganes de ser més que amics, una casa i una copa de vi. Tu i jo li pegarem foc.
I ara escoltau De Zero Mil, és el darrer senzill del disc de Superlluna que Dona Llop presentarà en diumenge al Teatre Principal d'Inca. El grup mallorquí aposta en aquest quart disc d'estudi per nous sons propers al pop més actual.
La compositora i cantant de Dona Llop, Joana Pol, té clar quins són els seus orígens, però juntament amb els seus companys s'ha deixat endur per altres ritmes.
Hem estat un grup que mos donava molta introspecció. Cercàvem emocions fortes, però des del repòs. I ara esperam que aquest diumenge la gent hi hagi un moment que no pugui seure més a la butaca i s'hagin d'aixecar un poquet a remenar el cos.
El canvi d'estil ve acompanyat també d'un nou plantejament del grup en el qual Joana Pol esdevé la cara més visible d'un projecte en què Pere Bestart deixa d'estar davant del focus.
Jo tenia necessitat de composar tota sola, tenia necessitat de dirigir la producció d'un àlbum, tenia la necessitat de poder produir amb altres productores, perquè en el final jo sempre he hagut de fer feina amb homes.
El concert de diumenge Inca serà el preludi del llançament del disc al mercat, que tindrà lloc el 5 de desembre.
Tinc centrada en el paradís, en el primer vis, ho pensi ja fris. Mai més humans, sempre divins, és un fet,
un compromís.
És el nostre lloc, és el nostre deal, mos excitam, com el primer pi.
Go, go, go,
on vulguis anar, és un tot o res.
Corre, corre.
Sí, 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 tu digue'm que sí, és el ben salat. T'ho faria tot. Sí, sí, sí. T'ho faré un joquet. De 0 a 1000. 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 De 0 a 1000.
Bon vespre de nou, són les 8, moment de destacar els principals titulars d'aquest divendres 24 d'octubre, en què el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha reclamat públicament que gestioni la repatriació de tots els menors migrants no acompanyats que tenen tutelats, 77, aprofitant que el Geri ha demanat repatriar a 7 d'ells. Però delegació del govern assegura que no té cap petició d'aquest tipus.
D'altra banda, la presidenta del govern, Marga Provenç, enviarà una carta al president Pedro Sánchez per reclamar que demani a la Comissió Europea el desplegament de Frontex a les Balears amb tots els mitjans necessaris.
L'avantprojecte de la llei agrària que la Conselleria d'Agricultura ha presentat aquesta setmana ja ha rebut les primeres reaccions.
Entre elles, la de les associacions de productors ecològics, APAEM, APAEM i APAEF, que avui ja han presentat al·legacions. Lamenten que la norma no planteja una estratègia de futur per al sector i que no afronta el principal problema del Camp Balear, que és la contínua ocupació del sòl rústic per activitats alienes a l'agricultura. És Miquel Coll, president d'APAEM.
Nosaltres, com a principal preocupació, ens tenim que és una llei que no protegeix prou el sòl rústic. De fet, elimina diferents figures de protecció i llavors que continua sent una mica el sòl rústic un tauler de joc d'activitats que no són pròpies de Quart de Vila. I, de fet, diríem, jo crec que les mesures una mica més estrella d'aquesta llei són totes aquelles que estan lligades amb activitat complementària.
Des d'APAEM demanen que es destini el 50% de l'ecotaxa en inversions en el camp i en el sector de la pagesia, que són responsables de la imatge turística de les Balears.
Més coses. El govern aportarà per avançat 5 milions d'euros a fons perdut als afectats per les pluges a Eivissa.
El Consell de Govern ha aprovat sol·licitar al Consell de Ministres la declaració de zona afectada greument per emergència als municipis pels darrers temporals. Encara no hi ha una data per començar a recollir peticions d'empresaris, autònoms i particulars, però la institució insular vol que sigui aviat per avançar-se al cobrament de les assegurances. És Antònia Maria Estarelles, consellera de Presidència.
Amb 5 milions d'euros passats en el Consell se prioritzarà les ajudes en empreses, autònoms i particulars i ja anirem cobrint de manera consensuada el que han estat els danys a infraestructures de caràcter municipal, insular o autonòmic, com és el cas.
Constituït el Tribunal del Jurat que jutjarà la mare i l'oncle del nadó que va morir en un contenidor de Porto Cristo el 2023.
S'enfronten a un delicte d'assassinat per haver abandonat la nina i després haver fugit. La Fiscalia reclama pels dos acusats la pena de presó permanent revisable.
En clau econòmica, baixa l'atur a les Balears en 10.500 persones en el tercer trimestre.
Els sindicats lamenten que, tot i les bones xifres d'ocupació, els treballadors no es puguin permetre accedir a un habitatge. Les patronals empresarials posen el focus sobre la pèrdua d'activitat en sectors com l'oci o la restauració. Els sindicats han valorat positivament les xifres, però demanen anar més enllà. Pedro Mar, secretari general d'UGT a les Balears, es pregunta de què serveix tenir plena ocupació si després els treballadors no poden ni accedir a un habitatge.
Una família ha d'invertir el doble de sa seva renda per tenir un habitatge. Estan 60 anys de la nostra vida pagant una hipoteca.
I de l'àmbit nacional destacam que el Tribunal Suprem ha desestimat la demanda del Partit Popular per obtenir els moviments de caixa del PSOE des de 2017 relacionats amb uns certs pagaments en sobres.
El jutge encarregat del cas Coldo ha denegat la petició del PP que actua com a acusació popular en la causa. El magistrat ha considerat que no és necessari disposar dels documents en aquest moment, encara que ha assenyalat que hi ha possibilitat de recurs enfront de la seva decisió.